Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
A la mà, es va parar ahir mateix, com deia, veurem quina recuperació té i si pot estar a punt d'aquí dues setmanes.
Ja veurem què passa, però vam veure un gran premi ben bonic, que les primeres curses, com passa últimament, 6, 7, 8 primeres voltes, doncs hi ha una lluita molt aferrissada, que és molt entretingut, que Marc Márquez ahir possiblement ens va demostrar una vegada més la seva habilitat, el que passa per al seu cap, i per al seu cap passa per ser campió del món sí o sí, això està molt clar, i que per ser campió del món el que més en contra va, el que més pals a les rodes pot, és fer zeros, no vol cap zero. A partir d'ahir, ahir va guanyar una cursa i la va guanyar de manera, com deia Marc, amics oïdors, molt intel·ligent, perquè va posar en risc zero la seva possibilitat, doncs, de puntuar i puntual. Que al final va ser primer, fantàstic. Si hagués estat segon o tercer, també hagués estat bé.
Sí, sí, però és que ell mateix ho deia, que en aquest Gran Premi a una segona, una tercera posició li hagués valgut perfectament. Però al final, ell el que fa és la seva cursa. Ell intenta, sortint des de la quarta posició, tant dissabte com diumenge, intenta avançar i posar-se al davant en les primeres corbes. En els dos moments ho aconsegueix, perquè tant a l'esprint com a la cursa de diumenge aconsegueix posar-se en primera posició en la primera o segona volta, la qual cosa no deixa de ser increïble també i s'ha de destacar, no? Perquè al final, sortint des de segona línia, et poses primer en res, en les dues curses, i després ets capaç de gestionar pneumàtics, de que no et passi ningú, de tancar tots els espais, de... Al final és això, no? Sembla que ho domina tot, que ho té tot controlat, i que en aquest sentit, no? També deia Imar Márquez a favor del seu germà, no? Que molta gent havia criticat Àlex Márquez per no intentar ficar-li la moto el dissabte. Ell mateix remarcava que Benseki tampoc li va poder ficar la moto diumenge, no? I sí, això sí. És mèrit de Marc Márquez, que tapa molt bé els espais i que va gestionar els pneumàtics de la millor manera, perquè sempre ho veiem, que a les últimes corbes, quan sembla que tothom comença a patir, Marc Márquez li treu aquestes petites dècimes a Benseki per no patir en les últimes corbes i tornar a guanyar per tercer Gran Premi consecutiu.
Parles de que Marc Márquez tapa espais i hi ha gent que tapa, no espais sinó boques, en aquest cas, i és l'equip d'Aprilia, eh? Aprilia tapa boques, i això Jorge Martín en el seu moment, aviam com ho gestiona, com ho explica, no? Perquè Benseki ha mostrat una vegada més que té potencial Aprilia, que pot guanyar curses a Aprilia i que pot ser molt competitiva. I a més és que des de la fàbrica italiana diuen que no queda lliure en el 2026 Jorge Martín.
Sí, sí, aquest cap de setmana precisament van tornar a remitir-se a aquell comunicat que van fer ja fa setmanes i no és ja la casualitat, no? que el gran premi que van fer aquell comunicat a Benseki va guanyar a Silverstone i en el cap de setmana que ho tornen a dir Benseki fa una segona posició a la cursa i una tercera posició a l'esprint. Òbviament això és casualitat i això són històries, però el que sí que és cert és que l'Aprilia sembla competitiva. Ara mateix sí que és cert que també depèn bastant dels circuits, és una mica depenent de l'especificitat de cada circuit, però sí que és cert que, per exemple, les KTM, que estan anant millor en aquests últims grans caps de setmana, no està competint per victòries, la qual cosa sí que està fent Aprilia.
Doncs sí, i a més Aprilia, que en aquest moment ensenyen bona cara, perquè les coses es poden dir de manera molt clara sense tenir uns rasgues facials enforronyats, no? Vull dir, es pot dir amb bones paraules. O sigui, quan una cosa et molesta, diria, no? Marc, quan una cosa et molesta és el moment de dir-ho, perquè si això et molesta i ho dius, en aquell moment ho dius amb bones paraules. Si quan ho comences a dir ja no és quan et molesta, sinó quan estàs fart, després per regla general utilitzes les teves millors ofenses, no? I això és el que no pot ser. Aprilia Rivola, el seu CEO en aquest moment, ho diu amb molta tranquil·litat. No diuen que ell no quedarà lliure, que no pot anar on vulgui, que ells faran tot el que estigui a la seva mà, lògicament, per protegir la seva empresa, que és a la que es deuen, que ells volen que Jorge Martín segueixi i que, si no hi ha acord, s'haurà d'anar als tribunals, i això és tot, ho deixen clar, senzillament.
Sí, però... I és aquesta la seva estratègia, l'estratègia comunicativa que estan seguint, que per mi, com deies, crec que està sent bona, perquè estan deixant a Jorge Martín, i això sense posar-nos al costat de ningú, estan deixant a Jorge Martín com el dolent de la pel·lícula. Jo no dic que ho sigui, però bé, el que sí que és cert és que Jorge Martín, sense competir, sense aprovar una Aprilia que hagi aconseguit un podi i una victòria, vol anar-se'n utilitzant una clàusula que bé, clar, parla del rendiment esportiu, però parla del rendiment esportiu en el cas de que estiguis competint. Jorge Martín no ho està fent, i sí que és cert que Aprilia, amb bones cares i simplement dient que al final Jorge Martín té contracte, està aconseguint el que vol, i la gent està posant el focus en Jorge Martín, que òbviament ara és el que hauria de tornar a parlar o hauria de tornar a anunciar alguna cosa.
Jo vaig estar molt atent amb una entrevista en profunditat que se li va fer a l'Albert Valera, el mànager de Jorge Martín. Aviam si en algun moment determinat explicava què està tipificat, no?, en aquesta clàusula, perquè tot això està lògicament enclausat amb una clàusula contractual. A partir d'aquí, què era ben bé? Però clar, ells no es manifesten. Entenc que es curen una mica amb salut, no ho expliquen, perquè qui té més dret a explicar-ho en aquest cas és la marca Aprilia, que no pas Jorge Martín, que és el abajo firmante. Ja veurem, sí, ja veurem com acaba tot això, però no és massa bona peça al taler, no?, com diem això aquí a Catalunya, a casa nostra.
No, òbviament això són temes judicials, no ens ficarem aquí perquè tampoc estem entesos del tot i perquè tampoc tenim això, no?, les dades exactes del que posa en aquest contracte, tampoc ho està dient Jorge Martín ni Aprilia, perquè segurament parlant en mode judicial no els interessa, però el que està clar és que no sembla que això hagi d'acabar bé, i veurem com acaba, perquè al final estem parlant d'un campió del món, Jorge Martín, un vigent campió del món, que ara mateix, entre lesions i aquest tema, té el futur una mica difícil, diguem-ne.
De l'Àlex Márquez informarem al llarg de la setmana, perquè sabrem una miqueta, doncs, com reacciona aquest dit que d'alguna manera a l'índex dret sembla ser, no?
Sí.
Primer es deia a l'esquerra, no? Sembla ser que és a l'índex dret, no? Aviam aquesta...
Sí, aquesta és l'última informació, però
sí,
veurem.
Aviam aquesta fractura com va i tal, i quin abast pot tenir aquesta lesió, perquè ja sabem com són els pilots de motociclistes, amb amics oïdors, que entenen que potser no es pot utilitzar aquest índex, doncs, per portar la cullera o la forquilla a la boca, si un és dretar, per exemple, però sí per agafar el gas i per fotre-li canya i per córrer el proper gran premi, perquè
sí,
les coses amb ells són així.
Sí, però sí que és cert que estem parlant de l'índex i que això jo tinc dubtes de com ho poden fer, perquè al final el dit índex és el que agafa el fre. És una mica complicat, veurem, en qualsevol cas esperem que estigui recuperat d'aquí dues setmanes. La sort que té ell precisament és que sí que té dues setmanes per recuperar-se, no com la Fórmula 1, que sí que la tenim aquesta setmana.
Que en aquest cas, doncs, quantes vegades hem vist que es fan absolutes virgueries en el motociclisme,
sí,
no?
Sí.
I s'incorporen altres dispositius perquè el fre no s'hagi d'utilitzar en el manillar. O sigui que...
Sí, jo espero...
Poden inventar qualsevol cosa.
Jo crec que la X-Marca restarà d'aquí dues setmanes, perquè és això el que dius, que últimament sempre hem vist com, encara que tinguin aquestes petites lesions, aquestes lesions que sembli que una persona normal no es podria pujar una moto ni a res, sembla que ells sí que poden. Així que jo me l'espero d'aquí dues setmanes a Sachsenring. A partir d'aquí veurem i informarem del que digui el propi Àlex Márquez i Gresini.
I per acabar, si et sembla bé, Marc, l'anècdota del cap de setmana en el motociclisme ha estat força curiosa. Diem anècdota perquè sortosament ha acabat bé, no va passar res, i és Pedro Acosta, que estava fent una cursa espectacular, que estava lluitant a dalt de tot, no?, que aixecava el braç i amb la mà tocava el cel, i de cop i volta qui el va tocar amb ell va ser una abella que el va picar. A partir d'aquí ell és al·lèrgic a les picadures d'abella, i escolta'm, va ser a 10 voltes del final. Lògicament això va baixar una mica el seu rendiment, i després corrent cap a l'Hospitality i d'allà cap a un hospital, no?, perquè l'injectessin un antihistamínic, que aviam com reaccionava. Sembla ser que va reaccionar bé i va quedar amb anècdota, però mira que va picar l'abella un que precisament és al·lèrgic. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, per sort tot va acabar bé, però sí que, és que ja és casualitat, no?, que una abella li piqui a un pilot que està competint en aquell moment a la cursa i que a més sigui al·lèrgic. En qualsevol cas, ens n'alegrem de que Pedro Costa estigui bé, i un Pedro Costa que ara està d'enhorabona, perquè sí que és cert que la KTM en les últimes curses estan en millor i ell mateix està millorant molt el rendiment. De fet, jo diria, per acabar, que sembla que la Ducati ja no està dominant. No sé si... Sí que és dominant, ara mateix és la moto dominant absolutament, però ja no és tan dominant, no? Perquè sembla que Costa està millorant, l'Aprilia va guanyar Silverstone i ahir segon, Quartararo, tot i que no ho materialitza en curses a una volta supercompetitiu i porta 4 poles de 10, per tant, comencem a veure diferents coses i això parla molt bé de la competitivitat i esperem que pugui seguir així.
Que és el que sempre demanem, eh? O sigui, aquí hi ha Aprilia, per exemple, una altra marca italiana, hi ha, doncs, KTM, hi ha Honda, hi ha Yamaha, i m'agradaria que hi fos també Suzuki, Kawasaki i tal, quanta més bona màquina i quanta més competitivitat millor, perquè més disfrutarem. I anem directament a Alemanya, eh, Marc?
Sí, en dues setmanes. En dues setmanes arribem a Sachsenring, el cap de setmana del 12 i 13 de juliol. Si parlàvem de dos grans premis que a Marc Márquez no li anaven tan bé, no?, com Mugello i Assen, Marc Márquez ha guanyat els dos, doncs ara en dues setmanes crec que hi ha poc dubte de qual serà, de quina serà la prèvia de Sachsenring, perquè és terreny Marc Márquez, absolutament.
Molt bé, doncs en parlem en breu, parlarem però el divendres de Fórmula 1, com és habitual entre nosaltres dos, eh, Marc?
Perfecte.
Una abraçada, cuida't, que tinguis bona setmana.
Una abraçada, adéu.
Adéu, bon dia.
Ràdio Marca és l'emoció.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
La Pampa, desde 1989. Carnes argentinas frescas alimentadas con pasto 100% natural. La Pampa, carnes seleccionadas en origen solo para La Pampa. Máxima calidad, raza de vacuno Angus. Para profesionales y también directamente al consumidor. Cortamos la pieza a tu gusto, la envasamos al vacío y la repartimos a domicilio. Ven a la tienda de la calle Zaragoza 1 y 3 de Cambou en Castelldefels. Y a nuestro restaurante Steak House La Pampa, con los mejores parrilleros en la autovía de Castelldefels, kilómetro 18. Restaurantelapampa.es. Te va a gustar mucho.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Working hard, treballant dur com treballa dur Álvaro García, el seu grup humà, el seu col·lectiu amb Coalzi, lògicament amb la seva empresa. Us recordo que fa 20 anys, dues dècades, aquest darrer mes de juny, o aquest mes de juny que acaba precisament avui, demà ja estarem a juliol, no? Però els amics de Coalzi en allà, picant pedra, working hard, treballant sempre dur, lloguer de plataformes elevadores i maquinària per obra i indústria, líders de lloguer de manipuladors giratoris a 21, 23 i 25 metres, amb delegacions a Barcelona, Girona, Madrid i Olot, amb més de 30.000 màquines a lloguer, grups d'electrògens, carretons, maquinària. Recordeu, tot això i més informació ho teniu a la web. Per saber les excel·lències de Qualfi, recordeu, www.qualfi.es. www.qualfi.es. Anem en aquest moment a parlar de l'entorn del Futbol Club Barcelona amb el Lluís Canut. No tenim la careta d'entrada, Santi?
Assistència Mèdica Col·legial presenta l'assistència del dia.
Sí, la teníem, sí, la teníem. I ara sí, saludem ja Lluís Canut. Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia, Fèlix, com estem?
Què tal, Lluís, com estàs? Tot bé?
Tot bé, mira, escolta, m'estava pensant, dic...
Què pensaves?
Quin dia som avui, Fèlix?
30.
30 de juny.
Sí.
I en el món del futbol el 30 de juny era una data emblemàtica perquè era la data que marcava la fi d'una temporada, la fi dels contractes dels futbolistes i,
sí,
i era molt significativa, fins que va arribar el famós Mundial de Clubs dels Estats Units, aquest que s'ha inventat la FIFA, i van decidir que el 30 de juny no era el final de res, ni al principi d'una nova temporada ni al final d'una altra. I ens trobem amb aquesta situació, diguem-ne, que no sabem en aquests moments que s'està jugant aquest Mundial, si pels equips que hi participen és el final d'una temporada o l'inici d'un nou exercici. Perquè, clar, a partir de que s'ha permès que es fitxés expressament per poder jugar aquesta competició i que no s'acabessin els contractes en data 30 de juny, ens ha variat absolutament el panorama del futbol. Fins i tot he pogut llegir que a Mèxic, doncs, els clubs mexicans van arribar a una mena de pacte per cedir els seus millors futbolistes als equips que participessin en el Mundial per intentar fer el millor paper possible, tot i que, malgrat això, doncs, el Pachuca no és que hagi donat una gran imatge en aquesta competició, en la seva participació, però el cert és que trobem que ara ha perdut valor simbòlic aquesta data famosa del 30 de juny que marcava el final d'una temporada, que els jugadors se n'anaven de vacances, que estaven gairebé un mes descansant i que a primers d'agost s'incorporaven, o al final s'incorporaven una altra vegada a la disciplina dels seus clubs i començaven un nou exercici. Ara ja tot això ha variat, ha canviat, i ens trobem en un escenari absolutament renovat i insòlid del que és el món contractual del futbol.
Mira, Lluís, ja que et fas aquesta pregunta, jo reflexionant, t'escoltava amb molta atenció, no? Però a la vegada pensava envers la pregunta que t'estaves fent, i jo crec que aquí hi ha un buit, eh? Hi ha un buit. Un buit, entenc, beneït en aquest moment una mica per totes les parts, però sí que hi ha un buit. Un buit que contractualment això no es pot explicar massa. T'ho dic perquè, per exemple, ja dintre del que serà el mes de juliol, tenim equips doncs, que disputaran quarts de final, no? Com el Palmeiras, el Chelsea, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Munic. Després sortiran altres equips doncs, del que encara resta, quatre quartfinalistes més que surten entre avui i demà. Per tant, hi haurà una sèrie de jugadors que han acabat contracte amb els seus equips perquè el contracte està assignat fins al 30 de juny de 2025 i, en canvi, seguiran jugant el mes de juliol. Perquè, de cop i volta, aquests futbolistes que són necessaris pels seus entrenadors no deixaran de jugar ja a partir d'avui.
No, i a més no tindran pràcticament vacances, no tindran dies de descans, perquè pensa que, clar, a mitjans d'agost torna a arrencar la Lliga de Primera Divisió i, per tant, doncs, això farà que aquests futbolistes que han estat en el Mundial, en el cas de que, per exemple, el Real Madrid arribés a la final, doncs entre la final del Mundial, que crec que és sobre el 13 de juliol, al començament de la Lliga, sobre el 15 d'agost, doncs hi haurà amb prou feines doncs, un mes on hauran de fer vacances i després incorporar-se immediatament i començar ja a jugar el torneig del campionat de Lliga. Certament doncs això condensarà, apretarà molt el calendari i les conseqüències que això poden derivar de cara al rendiment dels futbolistes en aquesta pròxima temporada, doncs és una incògnita total i absoluta, i hem pogut sentir doncs, veus autoritzades que començant per la de Jürgen Klopp, que han desqualificat absolutament doncs, aquest calendari de bojos en què s'ha convertit doncs, el calendari futbolístic i certament doncs, la incongruència de la disputa d'aquest torneig ficat en calçador doncs, en el calendari futbolístic que ara és difícilment digerible i sostenible pels futbolistes.
O sigui, un exemple clar que tenim d'això, no? Per posar algú com a exemple, doncs avui el Real Madrid no juga, juga demà, que és dia 1 de juliol ja. Clar, demà, per exemple, Luka Modric podria ja no jugar, perquè el seu contracte acaba el 30 de juny de 2025.
No, i a més sembla que s'ha compromès amb un nou equip, que seria el Milan.
Per exacte, tant, doncs, que signa fins al 26 i possibilitat d'un any més.
Per això que vull dir-te que a partir de demà Luka Modric ja serà jugador del Milan, però continuarà jugant amb el Real Madrid. Un autèntic despropòsit amb el que s'ha convertit el món del futbol sota el consentiment i l'empara de la FIFA, que és qui organitza aquest poti-poti, aquesta mena de competició que no encaixa per cap lloc i que doncs ha fet que s'alteri de manera total i absoluta el que hem estat vivint durant anys i anys i anys en el món del futbol, que les temporades acabaven el 30 de juny i aquesta era doncs la data que marcava al final d'un exercici i doncs, l'obertura d'un nou mercat pel que els clubs i els jugadors poguessin fitxar i signar i renovar els seus contractes.
I tu ets conscient del que has explicat, Lluís, perquè el que has explicat és el millor dels casos, o sigui que Luka Modric demà juga amb el Real Madrid siguent jugador del Milan ja. El que passa que és el millor dels casos, perquè hi ha casos no tan bons, que és que Luka Modric demà és jugador del Milan però es pot lesionar jugant amb el Real Madrid.
Sí, bueno, ja si passa això ja seria la repera i qui es fa responsable, d'aquesta situació, no?
Sí.
No sé si serà Infantino o qui exactament de la FIFA, que és el que ha permès doncs, aquest bodri, i doncs esperem que hi toquem fusta, que no passi cap circumstància com aquesta, perquè aleshores doncs la situació de Luka Modric serà absolutament precària per poder doncs reivindicar que ell ja pertany a un nou club i poder cobrar el contracte que haurà signat quan s'haurà lesionat amb el seu club anterior.
Molt bé, Lluís, anem cap al factor energia. Qui és o què és el factor energia d'avui, Lluís?
Em permetràs que li dediqui a un company que avui doncs, es jubila, el Pere Escobar.
Factor Energia patrocina la notícia amb energia del dia.
Que l'altre dia llegia dient jo que és un privilegiat de la vida i així m'agrada que sigui la gent, i més si són amistats, home, que sigui gent agraïda. Molt bé, Lluís, digues.
Un privilegiat de la vida, una autèntica vaca sagrada amb qui hem compartit tantes i tantes coses. De fet, amb el Pere tinc la circumstància única de que jo vaig ser jefe seu a Catalunya Ràdio i després va ser ell jefe meu aquí a TV3. En aquests moments som als estudis de Televisió de Catalunya, on estem enregistrant el programa homenatge de comiat a Pere Escobar, un especial 100%, que va ser el seu programa, diguem-ne, que el va llançar a la fama, que el va descobrir com un comunicador immens, perquè és una persona d'una naturalitat i d'una espontaneïtat doncs, a prova de bomba, i que doncs, va marcar tota una època en el seu moment com a conductor d'aquell programa i com a narrador durant moltes temporades dels partits de futbol de TV3. Un personatge autèntic, un personatge doncs, ple d'energia que avui doncs, decideix que ha arribat al punt final a la seva carrera. En un 30 de juny ha decidit doncs, que aquesta sí que sigui una data vàlida per acomiadar-se de la feina i d'aquest privilegi que ha pogut sentir tots els que hem pogut treballar amb ell doncs, durant tots i tots aquests anys, com ha estat el meu cas. I per tant, doncs, avui li volia dedicar de manera molt especial aquest Factor Energia del dia a Pere Escobar.
Factor Energia ha patrocinat la notícia amb energia del dia.
Una abraçada i un desig de molta sort d'ara en endavant, com sempre li he desitjat en el Pere Escobar, que li vagi força bé i que sigui força agraït a la vida, com ha sigut sempre fins ara. I com et deia l'altre dia llegint el que llegia, vaig veure que a la mínima que té manifesta l'agraïment que té per com li ha anat la vida, parlant de la família, dels fills, parlant de la feina, parlant dels companys, parlant d'aquestes tres potes del taburet de la vida que fan que un sigui dichós i joiós. Em sembla fantàstic el que has triat avui, Lluís.
Ja diuen que de ben nascut és ser agraït i s'ha de ser agraït a la vida que ens ha donat doncs, la sort de poder-nos dedicar a una cosa que ens apassiona i que ho hem gaudit al 100% com ha estat el cas del Pere Escobar.
Molt bé, perfecte, Lluís. Doncs demà parlem una miqueta més del Mundial de Clubs i d'aquests partits i aquests equips que queden.
Del Mundial de Clubs, de Nico Williams, del Barça, del Madrid, de tot en definitiva que tant ens apassiona en aquest món del futbol.
Gràcies, Lluís, que tinguis bon dilluns.
Gràcies, igualment, maco. Una abraçada.
Bon dia. Adéu, adéu.
Assistència Mèdica Col·legial us ha ofert l'assistència del dia.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Una miqueta d'under pressure, sempre una mica sota pressió, eh? Sota pressió traiem el millor a vegades de nosaltres mateixos des de la confiança i amb una mica sota pressió, eh? Com ens deia aquest tema musical. Parlem ara de Pranarom, que precisament gràcies a les gotes essencials, doncs jo amb un parell o tres de dies m'he tret la bronquitis que tenia, no? Per tant, recordeu els bons remeis de la ciència dels olis essencials de Pranarom. 3-Pranarom.es és el grup Pinola, Pranarom, el balgemi biofloral, pioners en els remeis naturals, desenrotllant i compartint constantment la seva gran experiència per millorar la nostra salut i la nostra vida. Tres marques fortes a la vegada que complementàries. Recordeu, Pranarom, especialista en aromateràpia científica, Herbalgem, especialista en gemoteràpia concentrada, biofloral, especialista en remeis vegetals bio. Feu confiança a la ciència dels olis essencials. Parlem en aquest moment, amics oïdors, amb el nostre especialista en el món del tennis, l'Alejandro Terrero, perquè la pilota ja comença a salvar xarxa a partir d'avui, doncs, amb raquetes força importants. Per exemple, la raqueta de Fabio Fognini. Alejandro, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I per què parlo jo de Fabio Fognini?
Bueno, el rival de Carlitos, además, un hombre muy querido aquí en Barcelona, vivió, de hecho, entrenó con Óscar Serrano en Castelldefels, ahí en el Gimeno tuve ocasión de compartir con él, un tío muy simpático, además casado con Falla Peneta, que también tuvo una muy buena relación, ¿sí?, con Barcelona y entrenó aquí mucho tiempo, por lo tanto dos muy buenos conocidos de nuestra ciudad, de entrenador.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque con nivel superior desde aujourd'hui.
Es nuestros, Urpiu con Peneta y Óscar Serrano con Fognini, ya te digo, una gente magnífica y un tenista de muchísima calidad.
Peneta, que ens la va donar a conèixer Carlos Moyano, sí, clar.
Sí, él la conoció mejor que nosotros, supongo, pero sí, es el, bueno, la cojo, un pedazo de tenista,
sí,
eso,
sí,
todo
también
se ha dicho. Pero yo creo que para el gran público, que pues bueno, aquí en nuestra zona, pues su relación con Carlos Moyá, pues también le dio un empuje de eso, de ser más conocida por aquí.
La vam entrevistar, va ser a la Teixonera, si no recordo malament,
sí,
amb uns campionats organitzats per Arantxa Sánchez Vicario, no?, que Flavia Peneta ens va atendre també ella, sí.
Sí, era Agüita, en el que Arantxa era entonces la directora del torneo, de aquel Agüita, que no, la verdad es que no perduró mucho, creo que fueron solo dos ediciones en el Vallebrón, se intentó después en lo que era el Turó, incluso en el Polo, pero no se le pudo dar continuidad a ese torneo, pero sí, ahí estuvimos nosotros con la gran Falla Peneta.
¿Sabes qué le vaig dir a Arantxa en aquel momento?
No, dime.
Le vaig dir que portés el torneig a Extremadura.
Ah, bueno, está claro. Aquí tenemos, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Cuando uh-huh. estás tan acostumbrado a tener tan buenos platos en la mesa, claro. Al final, pues uno desprecia platos que para otro tipo de comensal serían verdaderas delicateses, ¿no? Y es lo que ha pasado aquí un poquito con estos torneos del tenis femenino, que encima no han sido de una categoría guita brutal, y lo pudimos ver, ¿no? El mismo torneo en su momento con Conchita en Marbella, creo que era, pues tenía mucha más repercussió que el nostre en Barcelona.
Evidentment, no hi ha gent per tot a Barcelona, no hi ha gent per tot a Madrid. Hi ha molta gent, sí, però no gent per tot, el que vol dir que quan la multioferta que hi ha és tan brutal, fas un torneig d'aquest tipus i la gent, doncs, hi passa una mica de costat, no? Si això ho portes, com bé dius tu, que jo he dit en repetides ocasions, i és veritat, això t'ho portes a Càceres o a Badajoz, on hi ha, sí que hi ha, per exemple, uns concerts de música de lírica espectaculars en un moment determinat, però no hi ha massa més. A partir d'allà montes un guita amb l'Arantxa Sánchez Vicario com a imatge del tema i segur que omples, i omples cada dia, i això és una cosa que, malgrat no tingui uns inputs mediàtics per un costat, els té per uns altres, no? És la nostra manera de pensar i em sembla que és amb la que tu i jo estem d'acord, no, Àlex?
Completament d'acord, Fèlix, completament.
Molt bé, escolta'm, doncs aquest debut de Carlos Alcaraz passa per ser, perquè ell defensa títol, un dels partits més difícils que hi ha, no? El fet de debutar, el fet de començar, el fet de que saps que no tens licència ni permís per perdre.
Sí, además con esas tradiciones de Wimbledon, no va a abrir la central, ¿no? El primer día de la central lo abre el campeón, que creo, y por el horario y todo, que sigue siendo así, ¿no? Que el campeón de la edición anterior abre la jornada de la pista central, y sí, va a ser un bonito partido. Muñoz tiene muchísima calidad, ahora mismo para un hipotético partido, si se pusiera duro a 5-6, no creo que esté. La ventaja que es pensando en Alcaraz, en lo que supone, siempre lo he dicho, ¿no? En Grand Slam es lo más importante, por supuesto, es ganar, pero después el cómo se gana y el partido, si te sirve o no te sirve para la siguiente ronda, también es importante, ¿no? Yo creo que con Fognini el partido va a servir porque es un tenista de mucha calidad, es un tenista que juega muy limpio, que saca duro, que juega bien para abajo, por lo tanto va a ser creo que va a ganar Carlitos con solvencia, pero creo que va a ser un partido que le va a venir bien a modo de ir pensando en lo siguiente que le viene en este torneo.
Molt bé, doncs a partir d'aquí ara sí que estarem en constant comunicació, perquè ens vagis explicant una miqueta, Àlex, perquè d'alguna manera ho tenim tot, no? Ho tenim tot en aquest Wimbledon, no? Tenim una primera raqueta que és, sens dubte, Carlos Alcaraz, que no només passa per ser una de les primeres raquetes nostres, sinó europees o que estimades també a Wimbledon, no? Perquè quan has passat per allà i d'alguna manera has mostrat la teva maestria, a partir d'aquí la gent t'adopta una miqueta com a propi, no? I més si no tenen cap jugador punter ells. Per tant, escolta'm, no sé, seguirem Wimbledon, esperarem que la cosa vagi força bé. L'altre dia Nole Djokovic, que passa per ser un altre dels favorits en aquest cas, o ja potser cada vegada una mica més outsider i no tan favorit, perquè si posaríem un top 3 en aquest moment, a qui posaríem, Àlex?
A Djokovic, sin duda, Djokovic, no? I estoy també, de acuerdo, fíjate. Sí, que lo que he sido yo con Djokovic, y me gusta, que al final me haya llegado y que me haya hecho reconciliación de alguna manera mía con Djokovic, porque realmente me está gustando mucho más en esta última parte de su carrera, en la coherencia de las declaraciones, en su comportamiento, en todo, me está gustando mucho más Djokovic que en momentos anteriores, y he leído la entrevista, diría al medio, pero la verdad es que no me acuerdo, diría que era Mundo Deportivo, puedo estar equivocado, una entrevista larga y decía eso, que quizá Wimbledon sea su última oportunidad para conseguir el Grand Slam 25, y estoy de acuerdo con él. Uh-huh. Si hay una superficie donde realmente él, estando a un nivel no a lo mejor de Carlos o de Sinner, pero a un nivel cercano, puede dar la sorpresa, es más factible darla aquí en Wimbledon que en tierra batida o que en el Open USA, ¿no? Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con él también en que una de sus últimas oportunidades, pero la más factible para ese de Grand Slam 25, es sin duda esta edición de Wimbledon.
A mí me sembla, ara té, si no recordo malament, Djokovic 38 anys, a mí me sembla que va ser a partir d'una línia fronterera dels 35 que El vam veure un home més curtit, ja no com a tenista, perquè com a tenista ha estat espectacular sempre, possiblement, doncs, per al tema dels grans slams, el millor tenista de la història, a saber, no? Però a partir dels 35 anys, una miqueta allò de dir humor, tot el que vulguis, tonteries, les justes.
Sí, es un Djokovic nuevo de alguna manera, diferente. Fíjate que de alguna manera será casualidad o no será casualidad. Tampoco se escucha al papá, que antes se le escuchaba mucho.
Sí,
alguien le ha dicho, exactamente, alguien le ha dicho a papá, no hace falta que hables de tanto, no me extrañaría que fuera el propio hijo. Ya te digo, se ha implicado en temas del tenis y para mí con acierto. Habló de esa lucha del tenis con el pádel, qué se tenía que hacer para que el tenis no sufriera esos daños. Habló y se mojó también en el tema del positivo de Sinner, hace su relación con Nadal y con Federer y de muchas cosas, y para mí con muchísima más coherencia de lo que lo hacía, o lo que tú dices, hace dos o tres temporadas atrás.
Molt bé, perfecte. En aquest cas, Djokovic, que no comença fins demà, ¿no?
Sí, yo creo que está en la otra parte del cuadro, también es bueno, porque estaba claro que Carlos iba a ir por abajo, por una parte del cuadro, Sinner por arriba, como cabeza de serie número uno, y Djokovic podía caer aleatoriamente 50% en la parte de Sinner o en la parte de Alcaraz. Ha caído en la parte de Sinner y creo sinceramente que es una buena cosa. Después aún no he visto bien el cuadro y también me gustaría ver por qué parte del cuadro van pues tenistas peligrosos, no cabeza de serie como Bublik o Griezmann. Pero bueno, de momento que Djokovic no vaya por nuestra parte del cuadro, y digo nuestra con el permiso de Alcaraz,
sí.
ya me gusta.
En el top 3 tendríem en aquest moment doncs Alcaraz, Djokovic i Sinner, ¿no?
Exactamente, para mí como favoritos en un escalón Alcaraz y cerquita Sinner, y en un segundo escalón Djokovic.
I el debut, que sempre és complicat i difícil, Nardi, com a rival de Sinner, en aquest cas demà?
Bueno, sí, yo creo que Sinner es muy rocoso. Es verdad que siempre hemos dicho, ¿no? Carlos puede tener un día muy, muy, muy bueno o no tan bueno, y es verdad que un hipotético tenista de calidad se le puede complicar. Sinner es más roca en este sentido. Quizá no tiene la calidad de Carlos, yo creo que no tiene la calidad ni el talento de Carlos, pero es un poco más rocoso. Es un tenista que es difícil que dar la sorpresa, porque en un día malo te va a rendir al 90%. Yo lo dije también en la final de Roland Garros, Sinner en un día malo te rinde al 90, en un día bueno al 110, y Carlos en un día bueno te rinde al 130 y un día malo al 60, ¿no? Esa es la diferencia. Por lo tanto, yo creo que para sorpresas Sinner no es la persona adecuada, sinceramente.
Molt bé, i en el cas de Nole Djokovic, el debut és demà davant Alexandre Müller.
Sí, ojo, un especialista, ¿verdad? Que ya veterano y que ya tal, pero un tío especialista en hierba. Y sí es verdad que Djokovic hace unas temporadas, pues también era muy difícil la sorpresa. Ahora ya es un pelín más factible esa sorpresa, es más factible que un partido se le atragante, tiene menos soluciones de las que tenía hace un par de temporadas, y por lo tanto, ojo con Müller, ¿eh? También es verdad que el margen que te da que sea 5-6, pues también las sorpresas son más difíciles, ¿no? Pero ojo con Müller, que es un tenista que en hierba se desenvuelve, pero a las mil maravillas.
És un tenista d'aquells que a vegades no veiem, i de cop i volta sí. Veiem quan arriba l'etapa, que és la més curta d'herba, en aquest cas, no? Clar, un tenista que, home, té 28 anys, vull dir, té 10 anys menys que Nole Djokovic. Vull dir, si això va llarg, doncs qui pot patir, el serbi?
Sí, por eso te digo, sí, pero yo ahí sí, de los tres, fíjate donde, a ver, casi en Carlitos descartaría la sorpresa al 99%, en Sinner también, y bueno, donde dejo una puerta a que pueda haber cierta complicación es en Djokovic, ¿no? Que además Djokovic, pues bueno, evidentemente, yo creo que no es tanto la edad, como que ha llegado un momento el tenista que está viviendo pues 24 horas para el tenis, en alimentación, en descansos, en afrontar sesiones de entreno. Creo que Djokovic, quizá por la desaparición del panorama tenístico de Federer y Nadal,
también por la edad, por muchos factores, tengo la sensación de que tampoco está preparándose, y después incluso la queda en medalla en los Juegos Olímpicos. Aparte de la edad, yo creo que no está viviendo el tenis como lo estaba viviendo, como decíamos, hace un par de temporadas.
Molt bé, perfecte. Doncs, escolta'm, comunicarem, si pot ser, quasi a diari, eh? Alejandro, t'estorbarem una miqueta quasi a diari, tot i que dic que estorbarem una mica entre cometes, sí, perquè sé que és un plaer tant per nosaltres com per tu el fet de tenir aquesta reciprocitat i estar en constant comunicació. Quan hi ha un gran slam, doncs, escolta, m'ho viureu al màxim amb tu, Àlex.
Ja saps que és un autèntic plaer, ja ho has dit. Sí, tant que sí.
Molt bé, una abraçada forta, cuida't.
Igualment, abraçada. Adéu, adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos 10.
Radio Marca es la emoción, l'esport es nostre. Radio Marca es la emoción. Radio Marca Barcelona 89.1.
Radio Marca.
Ens apuntem en aquest moment a fer una mà de pintura, eh? Una mà de pintura que hi ha moltes coses doncs, que necessiten aquesta mà de pintura. Recordeu, el Caixa Encarri de pintura més gran de Barcelona, eh? Amb més de 2.000 metres quadrats dedicats a la pintura, decoració i rehabilitació. Us parlo lògicament de Central de Pintura, al carrer Potosí número 1, al costat del centre comercial de La Maquinista. Allà teniu possibilitat de pàrquing a La Maquinista, teniu allà Central de Pintura, i recordeu que sempre amb estoc disponible, primeres marques i preus imbatibles. 4 sistemes tintomètrics per fer qualsevol color i un espectrofotòmetre que iguala qualsevol mostra. A més, ofereixen assessorament expert, transport gratuït a obra i un servei professional de visites, seguiment i garantia. Feu confiança a www.centraldepintura.com www.centraldepintura.com.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Radio Marca es la emoción. Radio Marca.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Este verano, los grandes nombres del golf mundial regresan al Real Club Valderrama para la 10ª prueba de Live Golf. John Rahm, Sergio García, Bryson DeChambeau y otros grandes de la liga se enfrentarán en este mítico campo del 11 al 13 de julio. Vive un fin de semana con golf, música en directo, la mejor gastronomía y un ambiente inigualable. Consigue tus entradas en livegolf.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella ya no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Bebé, los dos sabemos que verano y que tal vez cuando termina otoño nos volvemos a ver. Quiero tener algo pa' cuando no esté. Así que acumulemos recuerdos. Cada vez que el labio te muerdo me empuja y me pega a la pared. Mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudia la USA y me usa su merced. Bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso. Y yo también quiero olvidarme, óyame. Si eso te ayuda, pero mami entra en duda. Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz. Me echamos la última copa y ya le cuide esa salud. Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos en playa de la mano, los besos sin te amo, haciéndola hasta tarde para levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos. Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo. Ella se va, pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba.
A Radio Marca repartint joc.
Estem en aquest moment a un minut de tres quarts d'una, comencem la tertúlia avui dilluns. Hem escoltat una mica la música de Quevedo, que li he hagut de preguntar jo al Santi qui era, la música de Quevedo. No, avui ens ha portat música del seu segell discogràfic al propi Santi, eh? Santi Olivan aquí, al peu del canó avui, amb el tema de control de seu muntatge musical. Doncs bé, està el que bé acaba. Bé, ha acabat bé això, no, Santi? Per tant, donem-la per bona, molt bé. Doncs dit això, anem ja amb la sintonia de tertúlia amb Ixuïdor, sintonia també de Rival Internacional, eh? Aquesta fantàstica empresa perfumista catalana que fa tota les colònies del Futbol Club Barcelona, totes les del Real Madrid, les de Woman Secrets, les de Disney, i recordeu el que us diem sempre, eh? Sortir amb una bona fragància de casa, d'alguna manera és pujar l'estat endorfínic, no? Pujar el bioritme i d'alguna manera posar la primera pedra perquè el dia sigui el millor possible, sempre sortint amb fragància de casa. Recordeu la web www.herbal.com, www.herbal.com. Avui aquí amb nosaltres l'Enric Bertran, força conegut per tots vostès ja. Enric, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt content.
Tot bé?
Estar aquí, sí. Aquí s'està fantàstic.
Sí?
Estem fresquets, eh?
Molt bé.
I el rato que vulgui, eh? Perquè sortir al carrer avui és...
Sí, no?
Avui en dia és una aventura, avui, eh? Però bé, aquí al centre de Barcelona fa molta calor, realment. Molta
sí, sí,
calor,
a vegades, com deia aquell que ho deia amb una cançó i per ell estava treta d'un poema antic, però bé, no massa antic perquè en aquell moment potser que ell es refereix al poema no hi havia secadors, però ell deia en la seva cançó que sorties al carrer era com si t'enfoquessin un secador de cap en aquell moment, no? Vull dir, una trompada d'aire calent, no?
Sí, 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 són unes trompades increïbles perquè anem d'aire condicionat a trompada i bé, aguantant, diu que canviarà ja a finals cap a mitjans de setmana, a finals, doncs esperem, és l'esperança que tenim ara ja, perquè realment està apretant molt. Molt, molt.
Diuen que va fins dijous, això de
sí,
moment
sí,
fins
això,
dijous,
per
eh?
Això, per això, per això,
molt bé.
Aviam si és veritat.
Gràcies, Enric, per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
El Toni Cotado amb nosaltres també, força conegut per tots vostès, amics vidors. Toni, bon dia, benvingut.
Bon dia, ben trobat, què tal,
Tot i que potser abans de les tertúlies del repartint joc, Toni, l'Enric era més conegut que tu, clar, com internacional del món del waterpolo, eh? Com esportista
segur,
professional,
segur
no?
Segur que sí,
eh?
Evidentment.
Però, vaja, això fa molts anys, això.
Sempre
dic que és el segle passat, això.
Però que avui ja et tenim amb un nivell de popularitat, Toni, és veritat també, eh? T'ho dic perquè a vegades la gent quan m'atura al carrer em diu, ah, hi ha el senyor aquell, clar, senyor, diu, tothom et diu sí, senyor, clar, però bé. Esta voz, sí, sí, que carai. No,
és que ho és,
aquesta veu de tenor, no? I aquests coneixements futbolístics, doncs, evidentment t'han donat un estatus a mi, que vols que et digui.
Mira, jo, escolta, m'ha agraït en qualsevol cas, vull dir, lo de senyor o lo de no senyor, és igual, bueno, sempre que sigui per bé.
Molt bé, Toni. Escolta'm, i com porten vostès dos, gràcies per estar aquí, Toni, com porten vostès dos el fet de que siguin seguidors de dos dels millors equips d'Europa en aquest moment, que millor futbol han fet, el Barça i el Liverpool i el Barça, però no disputen aquest Mundial de Clubs.
Bé, això és bona, és una bona reflexió que has fet ara, vull dir que no l'havíem pensat amb el Toni, que és un gran seguidor red, no ho havíem pensat, no? Bé, bueno, això ha sigut la forma d'elecció que va fer la FIFA, no? I bé, ells sabran, no? La veritat és que el nivell del mundialito, del moment del mundial aquest de clubs, de moment és, jo crec que no està enganxant, no crec que, suposo que ara, quan ja ens passem i ens posem ja en quarts de final, que al final, si vas veient una miqueta, que, excepte el Palmeiras, que jugarà amb el Chelsea, veurem el Fluminense amb l'Inter, perquè l'Inter també està una miqueta en un nivell una miqueta més baix del que havia estat a la temporada, però al final acabarà sent quasi una Champions 2, no? Al final, el que sembla que pot acabar amb els equips d'Europa, pues jugant-s'ho com una segona part de la Champions d'aquesta temporada, no? És una miqueta el que tampoc s'entén, no? O sigui, hi ha partits que al final veus unes diferències importantíssimes i són bastant avorrits en general. Jo crec que també les condicions climatològiques que estan en aquests moments també als Estats Units, en aquests camps, doncs, també ho fan, i el moment de la temporada pels jugadors, els jugadors no són màquines, i al final, per molt que els cuidin, per molt que professionals que siguin, doncs això és impossible que el mes de juliol, com qualsevol persona, també tots els que estem, els que treballem, com tu també, Fèlix, segur que ja a finals de juliol, mitjans de juliol, ja tens ganes de vacances, ja tens ganes
de fer un parèntesi.
De fer un parèntesi i que arribi en el moment, perquè el cos ho demana, però jo m'imagino que els jugadors també hi estan fent aquí una... Però bé, en qualsevol cas, amb la pregunta que m'has fet, i després ja el Toni suposo que també ho ampliarà, jo tinc uns sentiments enfrontats, t'ho dic sincerament. Per una part m'agradaria que estigués al Barça, no puc negar-ho, perquè crec que hauria de ser-hi, perquè si estan els millors equips del món i té que ser el Barça, això és indiscutible. Per altra part, bé, al final, a la mida que avancis una miqueta, aquí es juguen molts diners, i el Barça avui en dia, pues, aquestes quantitats de diners li anirien molt bé. Ens interessaria per prestigi, ens interessaria des de la part econòmica, però tampoc tinc molt clar si això, els jugadors que aniran en aquesta competició, com començaran la temporada que ve i com ho patiran la pròxima temporada, no? O sigui, per un cantó, és a dir, que aquests sentiments enfrontats, però si t'he de dir la veritat, al final m'agradaria que el Barça hi fos, no puc negar-ho.
Està bé, està bé. Toni, per tu.
Coincideixo força amb l'Enric, és a dir, per la part esportiva i per la part econòmica no em desagradaria, no m'hagués desagradat que estigués al Liverpool, és a dir, de fet, per mi seria molt més atractiu, lògicament, si estigués al Liverpool i si estigués al Barça, evidentment, que no tal com s'està desenvolupant actualment el campionat, no? Per la part física, indubtablement, m'alegro de que no estigui. O sigui, m'alegro de que no estigui perquè jo he començat a seguir el Mundial aquest de clubs des de dissabte. O sigui, he començat a veure el dissabte. No havia vist res, absolutament res.
Fins avui del, sí,
exactament. No havia vist res de la fase de grups, cap partit.
Jo tampoc.
I he començat a veure els partits ara, avui tens. He vist tots quatre, els quatre que s'han fet ara, si vol podem parlar o podem fer un resum. I la veritat és que veiem moltes coses en les que podem entrar-hi, veiem moltes coses que sí que me n'alegro de que no estigui a Liverpool per una sèrie de circumstàncies. No? Per altra banda, evidentment, que sempre m'agrada veure competir el meu equip, no? Això és indubtable.
Molt bé. Escolta'm, que us he de dir una cosa, vull dir, el vostre comentari m'agrada, molt coherent, molt assenyat, molt respectuós, molt bé, no? Però clar, podríem tenir aquí una altra persona que és assenyada com vosaltres, advocat de professió, ell té el seu bufet d'advocats i tal, és el Giorgio Sorbo, que és el propietari de les pizzeries Madre Lievito, no sé, de les que parlem aquí
coincidit.
En el Directe Marca Catalunya Repartint Joc, i ell, que és una miqueta més visceral, potser hi posaria una mica més aquí que vosaltres, perquè clar, ell és del Nàpoli.
És del Nàpoli, o sigui, ell és del Nàpoli, ben coincidit.
El guanyador de la Sèrie A. Clar, o sigui, hi haurien aquí tres equips. El guanyador, diríem, en aquest cas, doncs, hi hauria, seguint el sentit de les agulles del Roja, de la Lliga Espanyola, de la Premier i de la Sèrie A, on tampoc té representació en aquest Mundial de Clubs, no? O sigui, ell seria una mica més d'allò, però jo crec, i és la meva il·lusió, que això d'alguna manera es vagi reconduint, que sigui una suma del coeficient més el fet en la temporada en curs, perquè així portarà de veritat els equips que més en forma estan.
Sí, ja ho vam comentar l'altre dia. Ai, perdona.
No, digues.
Ja ho vam comentar l'última, la passada tertúlia en la que jo vaig estar-hi. Efectivament, el fet de que no estiguin en aquesta primera edició una sèrie d'equips fa pensar que amb la propera edició això reconduirà, i no per unes fricades, no per unes invitacions, perquè no ha de ser així, no s'ha d'apropar mai a ser una competició tancada, però sí que evidentment ha d'haver-hi una regulació amb la qual el campió de les principals lligues europees, i quan estic parlant de les principals lligues europees, estic parlant de les principals lligues mundials, com són la italiana, la Premier i l'espanyola, doncs sí o sí el campió d'aquella edició estigui per percentatge dels anys passats o no, sí que figuri dintre dels competidors.
Sí, però al final també és el que vulgui fer la FIFA, no? Jo entenc que també la FIFA pues, li vol donar un caire universal, de fer que jugui un equip de Nova Zelanda, pues, ho entenc, ho puc entendre-ho, vull dir, no sé, perquè al final no sé quin és l'objectiu que té en aquest, o sigui, però puc entendre que li dongui aquesta dimensió.
Mostrar globalitat.
Sí, jo puc entendre que li dongui aquesta dimensió, perquè al final si l'any, la pròxima edició, pues, si són el Barça i el Madrid, pues, també podria ser l'Atlètic de Madrid, per dir alguna cosa, no? O qualsevol altre equip, o més, tu que ets un gran coneixedor, els equips anglesos són molt forts, aquí i no n'hi ha un, ni dos, són tres i quatre que podrien estar, perquè podria estar l'Arsenal, perquè hi ha equips aquí que tindrien que estar-hi, i si vols els millors equips del món, tindrien que estar els millors equips del món, tindria que haver-hi quatre anglesos, tindria que haver-hi tres espanyols, tindria que haver-hi dos o tres, un altre més italià, o sigui, tindria que ser-hi. O sigui, suposo que mai trobarem la fórmula. Jo crec que tindria que primar una miqueta la temporada, si el Mundial és en aquest moment, no sé si és fàcil això a nivell logístic, si és senzill, no? Que si una temporada acabi a l'1 de juny i s'ha de jugar, no sé, en qualsevol cas no té molt de sentit que els campions de les tres principals lligues europees no estiguin en aquest Mundial.
Es podria reservar en aquest cas la FIFA a quatre invitacions.
Es podria.
Quatre invitacions al final, no?
De fet, ho ha fet amb l'Inter de Miami, ho ha fet i l'ha invitat, i no anava com a campió de la Lliga de res, no?
Ni final, com a coeficient, perquè encara no
ni
el
té. Ni coeficient tampoc. Bueno, són els coeficients també d'Estats Units, o això també no sé en què es podrien basar, no? Vull dir, en cap cas amb la Libertadores i amb la Champions sí, però allà també serà més difícil, tindria que ser més difícil, no? Però bé, en qualsevol cas, no hi som, i traiem-li la part positiva, que els altres jugadors hauran d'escalar, amb una temporada de la que ve, que no oblidem que hi ha Mundial, i que segur que hi ha classificatòries, hi ha de tot, i serà un any molt complicat.
I no oblideu que la FIFA ha pres nota de tot això, Ha pres nota la FIFA de que es queden sense els campions de la Premier, de la Lliga Espanyola i de la Sèrie A, però que es podrien quedar també sense el campió de la Champions, perquè és fàcil que el Barça hagués arribat, perquè està a punt de tocar la final en el seu moment. Si després juga la final, que a la final és un partit, la pots guanyar malgrat tinguis davant el Paris Saint-Germain, i es quedarien sense el guanyador de la Champions, no? Que precisament l'altre dia jo vull tornar a explicar una cosa, perquè hi ha una persona que m'ho va tornar a dir, i doncs és que potser no escoltaria quan ho vas explicar, el fet de que hi ha molta gent que es pregunta per què quatre equips del Brasil i no només dos equips d'Espanya, perquè clar, això quan es fa el coeficient de les quatre últimes temporades menys en el de curs d'aquesta temporada, es veu que els quatre equips brasilers són els quatre últims guanyadors de la Copa Libertadores, per tant, o sigui, tenen tot el dret a ser-hi. I si per exemple no hi havia aquesta invitació per al guanyador de la Champions, i el Paris Saint-Germain ja hi anava en aquest cas de motu propi, de principi per coeficient, i si el de la Libertadores és perquè la Libertadores es juga a final d'any 24, no a meitat de l'any 25. Sí, o sigui, sí, per sí, això sí. El Botafogo sí va poder anar, i d'haver estat el Barça el guanyador de la Champions enguany, no hi hagués pogut anar, no? Perquè tingui explicació la nostra audiència de com va tot aquest sistema, que a molta gent també se li escapa, i se li escapa perquè hi ha l'interès just, entenc jo, per seguir aquest Mundial només.
És la primera edició, i suposo que al final això sempre va per barris, no? Si, i això ho dic pel Madrid, no? Si al final el Madrid arriba i ara pues, passa quarts, a semifinals, això ja tindrà una dimensió que serà el campionat més important del món, el campionat del món, això ja ho sabem, ja hi estem preparats, perquè si passa, sí, estem ja preparats, eh? Vull dir que no, sí, ens agafarà, Madrid, no ens agafarà serà molt amb la guàrdia, no ens agafarà amb la guàrdia baixa, eh? Això ja ho tenim.
Sí, però bueno, això, normal,
això, sí, no, sí, normal. Sí, per, sí, això, sí. Per això, mira, el fàcil és desconnectes i punto, no hi ha problema. Però, aviam, al final, insisteixo, hem tingut mala sort el Barça en aquest aspecte, eh? I el Liverpool possiblement també, perquè ha agafat un coeficient dels 4 anys possiblement que el Barça ha tingut el pitjor coeficient a Europa dels últims 25 anys.
Sí, sí.
Val? O sigui que en qualsevol cas, en qualsevol altra edició, en abans d'altre moment, el Barça hagués sigut per coeficient. Ha sigut els anys pitjors, amb dos vegades octaus, vull dir que han sigut anys complicats en aquest aspecte, no? Que no els hem pogut arreglar ni amb els quarts de final l'any passat amb el Paris Saint-Germain, ni aquest any amb les semis, no? Que ara ja el tindríem, segur, amb l'edició de l'any passat i amb l'edició aquest any, ja tindríem un coeficient millor que el de l'Atlètic de Madrid, segur. Però ha coincidit els anys pitjors.
Tot i que per al Liverpool i per al Barça el pitjor no ha estat el coeficient, que també, sí, sinó les poques places que hi havia, tant sí, d'una lliga com de l'altra.
Bé, sí, però, al final, no amb el Madrid, evidentment, perquè el Madrid sí que evidentment tenia un coeficient molt més alt, però ens ho vam jugar amb l'Atlètic de Madrid, i recordo la temporada passada, que hi havia un moment que depenia si l'Atlètic de Madrid passava, si nosaltres guanyàvem el Paris Saint-Germain. O sigui, hi havia aquí, van ballar una sèrie de números, però que al final, quan no ens vam classificar amb la no classificació amb el Paris Saint-Germain aquí als quarts, doncs se'n va anar en or i allà vam perdre qualsevol opció, però vam estar un frec a frec en un moment determinat, tot i així, eh?
Sí,
topats, diríem que el topall era el número de places.
Sí, el topall era el número de places.
Sí, perquè eren dues. En el cas del Liverpool no hi havia dubte, vull dir, les regles són les que són, i el Liverpool, de fet, l'any passat, l'edició passada de la Champions, no la d'enguany, sinó l'edició passada, ni la va jugar. És a dir, va jugar a la Euroleague.
Sí, sí.
Per tant, doncs, no n'hi havia cap dubte.
Que perdona, la Europa League li diem a la nostra audiència que no compta, eh?
No, evidentment, només compta la Champions. Champions. Sí, sí, sí. Jo el que vull recalcar molt és que quan parleu d'invitacions, que no siguin, o sigui, que sigui sempre dintre d'una meritocràcia, és a dir, que les invitacions siguin perquè va el campió d'aquí, el campió d'allà i el campió d'allà. No perquè es digui així i així i així, i que sigui un equip molt històric. O sigui, jo, vull dir, això sí que ho vull recalcar. Perquè si comencem a fer invitacions lliures, aleshores
que estiguin pautades, i que per exemple, els quatre campions de les quatre principals lligues europees, doncs que hi vagin. Amb un percentatge molt elevat, coincidiran.
Ja estaran dintre del percentatge.
Tampoc estem fent una excepció molt gran. Perquè la pròxima edició, si tot va normal, el Barça encara que no sigui campió de Lliga, hi serà. I el Liverpool també hi serà, m'entens? I l'equip italià, doncs, de tot també hi serà. Vull dir, serà complicat que no...
De fet, ha estat una estranya coincidència, no?, que els campions d'aquestes tres lligues percentualment no estiguin, o sigui, per percentatge no estiguin dintre del campionat aquest, no? Però ha estat molt casual.
Era un factor de risc, en aquest cas, tothom, sota el paraigües de la FIFA, no va saber valorar en aquell moment. Vull dir, la possibilitat de... Per això tens una primera edició, que és la que després, mica en mica, has d'anar arreglant i reconduint cap a una segona edició, i que la tercera o la quarta és quan ho tens del tot ja ben perfilat.
I el que tu deies, la